com per canviar el que sembla o el que apunten els sondejos, però saben que això pot mobilitzar una part de la gent que vota i que té un concepte del que és Espanya i del que ha representat aquests pactes entre el PSOE i l'independentisme com una cosa molt nociva, perquè Espanya es trenca, no?, per culpa d'això, i jo crec que estan intentant jugar aquestes cartes per veure si rasquen una mica, tenint en compte que, a més, en aquestes eleccions, ara no recordo si era aproximadament el 18% de la població, o més, està indecisa i no sap cap a on orientarà el sentit del seu vot.
Un 20% d'indecisos.
Un 20%.
Sí. No, jo no, precisament amb aquesta part darrere de la, que ha comentat la Laura, sobre l'eficàcia d'aquests missatges en campanya a Galícia, perquè jo no ho tinc tan clar ni pel PP ni pel PSOE. I fixa't, encara diria més que segurament potser és més eficaç pel PP que pel PSOE. Tot i que crec que el Partit Popular a Galícia, precisament quan ha mantingut aquestes majories absolutes, és perquè no s'ha instal·lat en el nacionalisme espanyol que parlava la Laura, sinó que el Fraga va ser el primer que va descobrir que havia de ser el més galleguista de tots, no? Perquè a més a Galícia ser galleguista no implica anar contra el nacionalisme espanyol o contra Espanya, no? Jo crec que és un element molt diferenciador, també perquè és veritat que la llengua galega tampoc és tan diferent. Aleshores,
a Catalunya moltes vegades ser catalanista tampoc era enfrontar-se al nacionalisme espanyol,
No, en realitat, el catalanisme mai no havia estat independentista fins que va començar el procés, tens raó.
Una part del catalanisme...
El catalanisme tradicionalment no ho era, perquè era conservador. El catalanisme era conservador i no ho era. Una altra cosa és deixeu-me acabar l'argumentació, després si voleu discutir el que vulguem sobre el catalanisme, que no era la meva intenció, perquè estava parlant de l'Alicia, i precisament jo el que deia... és que crec que no entenc per què a Galícia acaben parlant de Catalunya, i m'agradaria que aquí parléssim també de Galícia i no de Catalunya, però si voleu parlar, doncs parlaríem. Aleshores, què és el que vull dir? Que l'eficàcia d'aquests missatges en el cas del PP, o sigui, això que va a l'Ayuso allà i parla de Catalunya, doncs jo dubto de que sigui realment una manera de parar aquest cop, o com dèieu, que tu deies que li veieu en les orelles al llop, no? Una cosa així, que la por que puguin tenir a perdre la majoria absoluta, jo crec que això no és eficaç i que tradicionalment el missatge del PP a Galícia no era aquest, i en el cas del PSOE encara ho entenc menys, perquè en realitat a qui afavoreixen amb aquest missatge, el que passa és que ells el que confien és acabar governant, però és el BNG, que és l'alternativa i la candidata alternativa que hi ha en aquests moments, i l'única possibilitat de que sigui presidenta de la Junta si no és el candidat del PP, no? Per tant, a l'ús de l'amnistia de Catalunya i dels indults o de la llengua en la campanya electoral gallega, jo sincerament no l'entenc per cap dels dos partits, i crec que seria molt més útil parlar dels problemes que tenen a Galícia, que segur que en tenen molts, i que a més és una societat que tradicionalment era conservadora. Jo no crec que sigui identificable fàcilment aquestes majories absolutes amb el nacionalisme espanyol, ho dic sincerament, perquè a més conec molta gent d'allà, hi ha de tot, però crec que la majoria no s'identifica amb això, i que la perspectiva que tenim aquí segurament és diferent de la que tenen, allà, on el PP representa Galícia, una cosa que no té res a veure amb el que representa Catalunya.
Arnau, tu que ja fa uns quants dies que estàs allà, pel que has anat sentint d'aquests mítings, home, m'imagino que evidentment es parla de Galícia, però si haguessis de posar allà un percentatge de quina part dels seus discursos destinen a parlar de temes relacionats amb Catalunya o amb l'amnistia o a confrontar el que està passant ara, aquest acord del PSOE amb els independentistes, i a parlar de Galícia, quan diries que hi ha aquest percentatge?
Mira, parlem de Feijó, si et sembla. En els discursos de Feijó, jo diria que un 70% són relacionant-ho amb coses que passen fora de Galícia. Va. Altra cosa és que ells ho relacionen, és a dir, quan parlen de la falta d'inversió a Galícia, diuen que és culpa de la Moncloa i, per tant, culpa dels independentistes catalans, però acaben parlant, sí, de la poca inversió a Galícia. El que passa és que tot ho relacionen amb motius o, sí, conclusions fora de Galícia. Si parlem dels problemes del dia a dia dels gallecs, que eren reduïts, això, un 30%, altra cosa és, per exemple, Alfonso Rueda, que sí que centra molt més el seu discurs en la política gallega purament dita.
Maria, volies afegir alguna cosa?
Sí, no, una cosa sobre el que ha dit el Silva, una estic radicalment en contra i l'altra estic potser una mica d'acord. Que estic radicalment en contra és que això, que el catalanisme mai havia sigut independentista, això és mentida. Altra cosa és que el catalanisme mainstream no ho fos, però que hi havia catalanisme independentista i que moltes vegades, a més, era independentisme que estava maquillat per circumstàncies X, això és evident. Històricament, a més, també en podríem parlar de quin pes ha tingut l'independentisme o que quina mena de catalanisme comença abans, que és el confederalista o federalista. Dit això, jo sí que estic d'acord... que, bueno, perquè tinc raó.
Sí, molt bo.
La té.
Sí que estic, molt bo, ja està. Vinga,
sí que estic d'acord que Feijó, precisament, les últimes, i sobretot a les últimes eleccions, va aconseguir la majoria absoluta perquè les sigles del PP no sortien enlloc, perquè només es parlava de Galícia i perquè li incomodava que la qüestió espanyola en el seu conjunt estigués massa present. Ara això ha canviat, però ha canviat sobretot perquè Feijó ara és una altra cosa, ara és líder del PP a nivell estatal i necessita, perquè un cop has llançat això a la campanya i has llançat Catalunya no només a la campanya a Galícia sinó a la teva vida com a polític permanentment, doncs clar, aquest paper l'has de jugar a tot arreu. El que passa és que crec que i amb el PP aquí pot entrebancar-se, no només per això sinó perquè Feijó fins fa 4 anys era el líder gallec molt consolidat a més, que allà en aquell món autorreferencial funcionava molt bé, però ara mateix, essencialment Feijó és un polític fracassat i fins ara no ho havia estat mai perquè sempre a Galícia tot li havia anat bé. Llavors crec que això i també fer-lo aparèixer massa, en realitat els pot sortir el tret per la culata, sobretot que això és una dada que me l'han dit avui i m'ha al·lucinat bastant, que és que d'un percentatge molt elevat de votants del PP, la seva segona opció és el BNG. O sigui, no és Vox, no és ni tan sols el PSOE, és el BNG.
Cosa que confirma aquí, el que et deia jo, que aquest tipus de votant
ja t'he dit
no
que
amb
això sí que estava d'acord, Silva.
No, ei, però no ho dic per a Laura, no m'estic excitant, estic tranquil·líssim. I menys sí que, excito per això.
Sí que crec que aquí és on, i que des de fora potser a vegades hi ha molts d'aquests matisos que ens els perdem, però que aquí pot ser que hi hagi, i no sé si tant com aquest sorpasso, però que perdi la majoria absoluta, els trackings que mouen el PP internament diuen que és bastant fotut.
Digues, Arnau, perdona.
No, deia que sí que hi ha un detall en tot això de per què avui Isabel Díaz Ayuso és aquí a Vigo. Vigo forma part de la província de Pontevedra, on el PP i Vox ara mateix es juguen un diputat que balla i que podria ser clau en aquesta majoria absoluta. Per això avui Rueda tira d'aquest discurs d'Isabel Díaz Ayuso, quan en tota la campanya no l'ha utilitzat, tira d'aquest discurs d'Isabel Díaz Ayuso per veure si arrossega, si esgarrapa alguns vots importants d'aquests indecisos entre PP i Vox. De fet, avui també és a Vigo, a aquesta província de Pontevedra, Santiago Abascal.
Maria, que volies... No, afegir alguna cosa més, no?
Sí, sobre això del... Ara he perdut el fil, ara no me'n recordo què no va dir.
És igual. Però
ja,
no, un per... segon, que li vull dir...
Una cita.
No, un segon, aquí mano jo encara. Li volia dir a l'Arnau. Arnau, avui m'has abandonat a Feijó, perquè aquests dies l'anaves seguint a tot arreu i avui havies de triar, sí, perquè evidentment no pots ser dos llocs alhora, i hi havia d'una banda Feijó i de l'altra Rueda amb Díaz Ayuso. No sé si aquests dies que com a mínim tu anaves a Feijó i algun dia t'has trobat que éreu només dos periodistes, avui què deu haver passat amb Feijó?
No, avui ha passat una cosa, que és que l'expectació és màxima, expectació mediàtica, perquè evidentment aterrava Isabel Díaz Ayuso en aquesta campanya electoral gallega. Si en alguns mítings érem un parell o tres de periodistes, en el cas d'Alberto Núñez Feijó avui en puc comptar fàcilment una vintena o gairebé 30 periodistes de diferents mitjans de comunicació. És veritat que estem a Vigo, ciutat important, no estem a un poble perdut de la província de Lugo, però sí que és significatiu que avui siguem tants periodistes en aquest míting de Rueda i Isabel Díaz Ayuso, sí.
A veure, Silva, no, ara
no,
sí.
Una cita, perquè dic que no entraria a la discussió, però de Francesc Campoc, en principi...
Hola!
No, deixa'm parlar, sisplau, que quina manca de respecte.
Va,
això,
vinga, va.
Hombre,
avancem.
Digues la cita de...
S'ha de riure, els tres a la vegada. No, o sigui, Cambó us fa riure?
No,
pensava
no,
que diries alguna cosa sobre el Feijó i havia passat aquesta cosa. Pàgina i ara
no, l'has passat tu, però jo...
Però un moment, no ens encallem en això.
No ens encallem.
Et deixo que llegeixis la cita, però no ens encallem amb això perquè estem parlant de...
Però és que jo no he tret el tema. Ha començat aquí el meu amic, després la senyora Vila ha tornat a dir que ella tenia raó i que no hi havia discussió, i home, deixa'm com a mínim citar a un senyor que es diu Francesc Cambó, que alguna cosa té a veure amb la Fundació del Catalanisme, que deia exactament això. El catalanisme i el separatisme no sols no són coses semblants ni concordants, sinó que són dues coses absolutament contràries. Aleshores, que hi havia altre tipus de catalanistes que podien ser independentistes? Sí, jo no ho dubto, però jo el que dic és que el catalanisme a la seva fundació no ho era. I a partir d'aquí, si ella no està d'acord, però d'aquí a que tingui la raó perquè ho diu, doncs, home, citem gent que sàpiga una mica més.
Va, prou, catalanisme fins aquí. Maria, vale, volies una pregunta de Galícia?
Algun dia, sí. Estaria bé parlar-ne. Una pregunta per l'Arnau. Arnau, ets aquí, no?
Sí. Aplaudiments.
Que, avui he llegit que hi ha una part d'aquest nou votant del BNG que no s'havia mobilitzat fins ara perquè creia que mobilitzar-se en contra del PP era una cosa perduda perquè no valia la pena, perquè el PP sempre per sempre tindria la majoria absoluta. No sé si has pogut anar a algun míting del BNG i t'ha fet aquesta sensació, que hi havia gent com polititzada recentment, o almenys a Galícia, que no solia participar en eleccions, però que ara aquí pot estar la clau de volta potser d'aquestes eleccions.
És difícil en un míting fer una anàlisi tan sociològic, no? Però sí que és veritat que la sensació que tenim és que tant el CIS com diferents enquestes han mobilitzat a la gent. I estic parlant dels dos cantons, perquè la sensació és que aquests últims sondejos van bé tant al PP com al bloc d'esquerres. Per què? M'explico. El PP, perquè els diu que ojo, que no arribeu a la majoria absoluta, i el bloc d'esquerres, que els diu atenció, que si es mobilitzeu tothom podeu arribar a aquesta majoria absoluta. Per tant, la sensació és difícil de calibrar, perquè sí que tenim la sensació que l'esquerra s'està mobilitzant arran d'aquests sondejos, arran d'aquestes enquestes, però també veiem la mobilització que hi ha a la dreta, en el PP en particular, com que han aconseguit tensar els seus votants, els seus potencials votants, dir-los, ei, que això no està fet ni molt menys, la sensació és que també s'està mobilitzant. És difícil de dir, passant en 3, 4, 5 mítings, sigui del BNG, del PP o de qualsevol altre partit, és difícil de calcular fins a quin punt estan mobilitzant uns i altres.
I, perdona, Arnau, no creus que aquesta mobilització, en el cas de l'esquerra, aquí afavoreixes el BNG, i en el cas de la dreta, clarament el PP? Vull dir que el PSOE aquí no sé exactament per què juga aquesta
carta. El PSOE, la sensació és que va salvar els mobles, però és que ja no parlen de guanyar aquestes eleccions. Parlen del bloc d'esquerres...
Parlen de perdedors i de la confiança que guanya el BNG.
No? Exacte. De fet, Besteiro té una actitud de vicepresident, per dir-ho d'alguna manera. No sé, avui el míting que hi ha Pedro Sánchez i que l'Adrià Santa Susana està seguint, però sí que és veritat que la sensació és que tenen assumit, tenen coll avall, que com a molt aconseguiran aquesta vicepresidència de la Junta. Estan remant perquè el BNG també li vagi bé. Sí.
Arnau, queda't aquí un moment, perquè ara ho deies també, tenim l'Adrià Santa Susagna connectat de nou. De fet, ja fa estona que està connectat, però vaja, com que estàvem amb tu, doncs hem seguit parlant d'aquest míting del PP. Adrià, bona nit,
Hola, bona nit.
No sé si has pogut escoltar una mica el sí, debat que sí, teníem ara sobre aquest míting, què és el que ha passat, o algun tema relacionat amb el que estàvem comentant ara a la tertúlia?
Sí, mira, ara estàveu parlant de quant temps es dedica a Catalunya, no? Jo el que hauria de dir és que depèn de la quantitat de temps de la persona que estigui parlant, és a dir, si ens fixem en Pedro Sánchez, potser sí que s'ha estat, podríem dir, un 30% del seu discurs parlant de Catalunya, però clar, en aquests mítings, i els que heu seguit campanyes com el Rafa, per exemple, ho tenen clar, que parlen també els candidats provincials, alcaldes, etc, que fan de taloners de la resta, no? I normalment, doncs, aquestes persones solen tenir 2-3 minuts per parlar i ja està. Però clar, si d'aquests 2-3 minuts n'estàs un i mig parlant de Catalunya, dels indults i de l'amnistia, doncs és molt temps proporcionalment el que s'està dedicant a Galícia. Per què s'està parlant molt de Catalunya en aquests moments? Bàsicament per atacar el PP i intentar furgar la ferida que va obrir Alberto Núñez Feijóo, doncs reconeixent que s'havien ofert els indults a Carles Puigdemont, i el PSOE vol aprofitar per debilitar-lo i de retruc intentar que no aconsegueixi aquesta majoria absoluta. Aquí hi ha un tema interessant també que vol aprofitar i que està aprofitant el PSOE amb la presència d'Isabel Díaz Ayuso, perquè no sé si heu escoltat aquest matí amb el Basté parlaven que en una entrevista havia donat tot el suport a Milei, a Javier Milei, el president argentí. Doncs bé, aquí aprofiten per atacar precisament avui, que Ayuso era a Galícia per dues bandes. Per una, dient quina lògica té que Ayuso doni suport a Milei quan Milei públicament ha dit que dona suport a Vox. És a dir, s'està tirant pedres a la pròpia teulada. I per l'altra, Milei, una de les lleis que està impulsant és liberalitzar tot el que és la subhasta del peix a les aigües jurisdiccionals. I aquí Galícia, des de fa molts anys, ja ha tingut molts drets adquirits. Hi ha molta indústria pesquera d'aquí a Galícia que va a pescar aquestes aigües jurisdiccionals a argentines. Per tant, que Ayuso doni suport a Milei, que Milei és qui està dinamitant d'alguna manera o perjudicant la indústria pesquera gallega, que és molt important aquí, doncs diuen que això els fa més mal que bé al Partit Popular. Per tant,
aquest
és un tema...
Aquest detall se'ns havia escapat, molts. No sabíem aquesta relació de la pesca gallega en aigües argentines.
Sí, sí, és un tema que precisament els mitjans aquí gallecs, com per exemple la Voz de Galicia, entre d'altres, doncs estan parlant constantment, perquè és un tema, evidentment, la indústria pesquera gallega és molt i molt gran. Però vaja, sí, s'està parlant de Catalunya també, venen les Patums, Pedro Sánchez avui a Coruña, demà tanca el míting final de campanya de Besteiro a Santiago de Compostela, i per tant treuen totes les Patums per intentar furgar en aquesta majoria absoluta que s'està posant en dubte segons les últimes enquestes. L'altra cosa és que passi diumenge, perquè evidentment a Galícia, com diuen alguns, el PP podria presentar un gat i podria tenir majoria absoluta. Haurem d'esperar a veure què passa.
Arnau, per part del PP, demà què?
Demà al matí Sanxenxo i Isabel Díaz Ayuso en un esmorzar informatiu, i a la tarda tanquen a Coruña amb Rueda i Alberto Núñez Feijóo.
Sí, anava a dir aquesta vegada sí, no, que aniran junts. Sí.
De fet la dada és que en 15 dies Alberto Núñez Feijóo i Alfonso Rueda han coincidit només 3 vegades. Han volgut coincidir 3 vegades, deixem-ho així.
No sé si...
Cadascú que interpreti
si
com vulgui.
O no, una bona estratègia aquesta. Adrià, vols afegir alguna cosa més?
No, míting tancat ja, tothom cap a casa. Pedro Sánchez crec que es queda aquí, no crec que torni a Madrid, tenint en compte que demà ha de tornar a ser aquí, i ja estaran els daus llançats, a veure què passa diumenge.
Adrià, moltíssimes gràcies, que vagi bé. Demà tornarem a connectar amb aquests mítings finals de campanya, a veure què diuen, a veure si destinen també si Pedro Sánchez destina un 30% a parlar de Catalunya, o augmenta aquest percentatge, com ens deia l'Arnau, 70-30, però al revés de com ens deies tu.
Perfecte, bona
nit. Gràcies, Adrià, fins demà.
Bona nit.
Arnau, alguna cosa més?
Res, que s'acaba ara mateix el discurs i, per tant, el míting d'Alfonso Rueda i Isabel Díaz Ayuso aquí a Vigo. Per cert, mentre estava xerrant l'Adrià hem pogut parlar molt breument amb una persona de la confiança d'Alfonso Rueda, sí. I ens diu que estan tranquils, i volen que s'acabi ja aquesta campanya, que sabem els resultats i que cadascú cap a casa.
Home, si volen que s'acabi ja aquesta campanya,
sí,
potser
no estan molt.
És el que ens acaben de dir, ja et dic, una persona de la confiança d'Alfonso Rueda.
Gràcies, Arnau, fins demà també.
Fins
que vagi
ara,
bé.
Salut.
Bona nit.
És un palet contradictori, igual, sí. No? I estic desitjant que s'acabi la campanya, però estic supertranquil, perquè auguro una gran victòria.
No conec, mira que m'he menjat campanyes electorals en la meva vida professional, no sabria dir ni quantes, però moltíssimes, moltes, i mai he trobat a un assessor, mai, ningú,
que
a dos dies d'acabar la campanya
m'agradaria
digui,
que durés una setmana.
No, i que digui ostres, estem una mica nerviosos, que... perquè potser ens va malament. Mai, ningú, no ho sé, quan, fins i tot quan les coses és evident,
no,
en alguns casos que era
el
evident que la
catàstrofe,
no sé, vull dir, les últimes de Ciutadans, que la cosa era sí, catastròfica. Sí. No, tenim claríssim que tindrem, i jo pensava, bueno, no ho sé, però, o sigui, aquí vols enganyar, no?
No, home, pels periodistes.
Però,
que ja
no, però els periodistes... No,
sí, però els periodistes...
Però hi ha un tema de rols, és a dir, ja assumeix un rol
però
i tu tens un altre.
Però no estàs dient davant d'un micròfon, estàs dient tot, diguéssim, davant d'un...
Sí? Així en confiança tampoc t'han dit mai.
No. A dos dies d'acabar la campanya, mai. A l'inici es deixen anar una mica més, i després tots redrecen, tots. No falla, tots.
A mi el que em sembla interessant, i jo crec que hi ha nerviosisme més enllà de Galícia, que evidentment perdre la majoria absoluta és molt important, que és que en quina posició queda Feijóo
dilluns
sí, perd la majoria absoluta diumenge. A més, amb aquesta aposta forta, és ell el que ha volgut, contràriament, com deia abans, el que havia fet en les últimes i en les penúltimes, espanyolitzar la campanya, doncs el preu que pots pagar és molt elevat. Cosa que, si passa, demostraria que realment Catalunya és una trituradora de líders espanyols, perquè tu et poses la paraula Catalunya a la boca i acabes mort políticament en un termini més o més curt de temps.
Bueno, espanyols i catalans també, però bueno, vull dir que els d'aquí també...
Sí, sí, és autodestructiu.
Sí. No, jo anava a dir, perdó, Eduardo, que fa uns dies, potser la setmana passada, o no sé, l'últim dia que va parlar d'això, i em veu mirar amb cara de... Que jo crec que si Feijó... o sigui, si no repeteixen la majoria absoluta, jo crec que Feijó està mort. La prova és que l'Ayuso està allà en primera fila esperant el cadàver del seu enamic, no?
Vols dir que l'Ayuso agafaria el relleu?
De manera immediata.
Potser no ara, no, potser no ara. Potser no ara, però jo crec que l'estratègia de l'Ayuso...
Però vols dir que si claríssim? Es perd la majoria absoluta dilluns Feijó dimiteix?
Pues no, tampoc no. Tampoc estic segur, però crec que està... que això
queda
tocadíssim al seu lideratge, jo tinc claríssim, enfonsat. Perquè a més és Galícia, és que és d'on ell ve, d'on ell prové, i ell s'ha deixat la pell a la campanya. Fixeu-vos que a més el PSOE ha tingut l'habilitat de que si el PSOE guanya, si el PP revalida la majoria absoluta i el PSOE, diguem, treu un resultat que serà dolent, perquè clar, serà la tercera força sí o sí, no? Pues segurament, tot i que el Pedro Sánchez s'ha implicat i tal, bueno, serà una cosa que era el que havia de passar. I en canvi, si passa la cosa al contrari, el Feijó quedarà molt tocat, i en canvi els socialistes trauran d'això una gran victòria, fins i tot encara que el seu resultat sigui dolent o pitjor que les anteriors. O sigui,
és que quan tu davant deies, no sé què en treu el PSOE d'entrar en aquest discurs, i a qui beneficia és el BNG, però és que és precisament això, sí. Treure al PP del poder i deixar tocar cap de mort a Feijó, és el que en treuen, i sacrificarien no la presidència de la Junta, moltíssimes altres coses, només per això.
Però això saps per què? És perquè al Pedro Sánchez només li interessa el poder central. Fins i tot jo crec que li molesta... No, és que li molesta fins i tot que algun dels... Bueno, com es diu la Castella, el Paje, García Paje, no?
Sí.
O sigui, jo crec que fins i tot li molesta que hi hagi algun líder...
García Paje molestaria qualsevol, fins i tot quasi votant socialista, d'entrada.
Bueno, perquè sap qui són els que el voten, segurament, també. No?
Ei, sí, una altra cosa és que siguin socialistes.
Però que sap qui li vota.
Com a mínim. Però sí, tot el que tu vulguis, però quan tot estava envoltat de presidents autonòmics socialistes, no li molestaven tant, i Paje continuava molestant, Vull dir que, a veure, això. Però bueno, el PSOE té aquest interès. I és veritat que si perden la majoria absoluta, si no poden governar, no només queda tocat de mort, no serà immediat, primer perquè hi ha unes eleccions europees a tocar, i no pots anar a les eleccions europees amb una crisi de partit. I segona, perquè des de Madrid es diu que Ayuso encara no vol.
Voldrà, però encara no.
Clar, el encara no vol, si tu obres una crisi interna i no tens amb qui tapar aquell forat, la crisi interna es pot eternitzar.
Jo tampoc descartaria que pogués passar el que preguntava l'Anna, és a dir, que si un desastre electoral, que al final serà guanyar les eleccions sense poder governar,
sí.
Per ell és un desastre, doncs que pugui passar això. També crec que aquest efecte de mobilització del que parlava, crec que al final deixarà les coses com estaven, i jo crec que mantindran
que
la majoria absoluta.
És igual, si guanyen i tenen la majoria absoluta, ho faran malgrat Feijó, malgrat la seva cagada, i demostrant que a Galícia, el que dèiem abans, pots presentar un món amb una ballesta que te'l votaran. Per tant, no serà
res extraordinari. Els seus errors de campanya.
Ell no en sortirà beneficiat de mantenir Galícia. En canvi, de no mantenir-la, en pot sortir molt perjudicat.
De no mantenir-la i de fer caure, en certa forma, contribuir a la caiguda de Feijó, en pot sortir molt beneficiat el Partit Socialista. És interessant.
I deixar-ho en mans del BNG.
Totalment.
És que, a més, perds la presidència de la Junta i la deixes en mans del BNG.
És interessant veure el que ha passat a la cúpula del Partit Popular en els últims anys, i com la figura d'Ayuso i el que representa políticament aquest rol ha anat cremant lideratges. Va passar amb Casado,
ha passat amb Feijóo, bueno, ha passat o pot eventualment passar amb Feijóo.
Anem a esperar
què passa, però eventualment podria passar. Com a mínim hi ha sondejos que apunten que podria perdre la majoria absoluta el Partit Popular a Galícia, si és així, ho anàvem analitzant, no? Si és així, evidentment el lideratge de Feijóo queda molt tocat, malgrat que en un moment en el moment en què es va fer aquesta aposta per al lideratge de Feijóo tenia força sentit aquesta bicefàlia que representaven per una banda Ayuso i per l'altra Feijóo, perquè Feijóo adoptava el caràcter moderat i pactista i possibilista, mentre que Ayuso era la hooligan. En un moment determinat podia tenir certa lògica perquè no hi haguessin fugues, no? Això també ho prevenia Ayuso, no hi haguessin fugues cap a Vox perquè absorbia part del seu discurs, però aquesta estratègia que tècnicament havia de servir per presentar una cara del Partit Popular moderada via Feijóo, en realitat ha anat caient, perquè Feijóo s'ha anat apropant als postulats cada cop més ayusistes, i al final ningú vol una marca blanca, al final vas a triar doncs qui té un pes i qui té un relat fort amb això, no? I jo crec que això ha anat passant com a mínim els dos últims, o pot passar eventualment en funció dels resultats a Galícia, però podria passar amb els dos últims lideratges que havia tingut el Partit Popular, que tècnicament havien de jugar una posició una mica més centrada, una mica més centrada que el que representa l'ayusisme.
Maria,
no, que em sembla molt, sobre el tema Ayuso, que em sembla molt interessant, perquè Ayuso, que tothom la veu com el futur lideratge fort del PP i que amb ella el PP es menjarà el món, Ayuso és una cosa molt madrilenya, que a vegades ens pensem que tot Espanya és com Madrid i no és així, i el discurs
m'ha semblat molt interessant. Ella és la primera que ho ha fet,
bueno,
que
aquest missatge. No, però és que a vegades fins i tot parla de Galícia, jo li vaig sentir en una entrevista, no, Galícia, les conserves de Galícia, és l'única cosa que sap del que es fa a Galícia. I m'ha semblat molt interessant la dada d'aquesta de l'Adrià, perquè realment si alguna cosa encarnava el PP a Galícia no és aquesta cosa liberal que pot ser l'Ayuso o fins i tot aquesta gran agressivitat. És una cosa completament contrària que el Feijóo, ho deia la Laura de fa 4 anys, encarnava perfectament. Mm-hmm. I un petit apunt només. Em sembla molt interessant aquest auge del BNG, que demostra que quan hi ha un missatge modern amb una cara visible, diguem, homologable en tots els sentits, les coses funcionen. I és interessant, i també ho veig, no?, en termes més extrapolables, aquest replegament que segurament veurem davant d'un món cada vegada més globalitzat, que hi hagi un discurs que no sigui explícitament antiglobalista com el que vol fer l'extrema dreta o com el que vol fer una part de l'esquerra, sinó anar a buscar el que és genuí i aquesta autenticitat d'aquest lloc com a forma de defensa, fins i tot, cap a dels perills, podríem dir, del món exterior. I em sembla molt interessant, i els discursos d'Anna Pontón crec que van molt en aquest sentit, i que si la veiem de presidenta de la Junta pot suposar també un canvi, no només en el seu espai, sinó en tota l'esquerra espanyola. Mm-hmm.
Després veuríem també què passaria amb les eleccions basques, no? Si això acabés passant a Galícia i a les eleccions basques manés Bildu, si traies aquesta majoria al PNB, veuríem també, no?, quin panorama hi ha a l'estat espanyol. Vull dir que a vegades això és com un equilibri de pesos que quan es descompensa d'una banda tot plegat es belluga. Veuríem també quines repercussions podria tenir això dins el govern espanyol.
I que fins i tot si el BNG acaba governant a Galícia amb el suport del PSOE, cada cop estàs fent més barata la possibilitat que el PSOE doni la Lehendakaritza a Bildu, cosa que fa uns mesos tothom li semblava impossible que el PSOE i Bildu poguessin pactar res, però que van passant els dies i és una possibilitat que crec que cada vegada és més plausible i més real.
El que passa que això generaria un problema greu amb el PNB, perquè més penseu que, clar, Galícia...
Depèn de qui necessiti aquí.
Sí, depèn. Però a Galícia la situació és molt diferent, per exemple, pel paper del Partit Popular, és a dir, que a Euskadi el Partit Popular, amb unes eleccions autonòmiques, és simbòlic, no? I en canvi el PNB té una presència que és la que discuteix l'hegemonia en aquests moments amb Bildu, i que per tant són els que poden acabar decidint qui governa, i el PSOE amb qui dels dos pacta, perquè recordem que té el pacte amb els dos a l'Estat, i per tant jo crec que no és comparable, no? Veiem a veure primer què passa a Galícia, i després les circumstàncies d'Euskadi són molt diferents, sobretot, insisteixo, pel paper del Partit Popular, no?
Dos minuts i arribarem a 9:45. Fem una pausa i quan tornem, mira, precisament parlarem d'aquesta proposta que ha fet avui el govern d'oferir aquests cursos gratuïts de català, i a la que es referia ara també Isabel Díaz Ayuso en aquest míting des de Galícia. Doncs parlarem d'aquesta proposta amb amb una persona que té intenció doncs, d'apuntar-se a aquests cursos.
RAC 1. Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
Quarts de 10, ho dèiem ara, avui el govern ha anunciat aquesta mesura d'oferir aquests cursos de català gratuïts, hi haurà de diversos nivells, es podran fer en línia, adreçats als professionals del sistema de salut pública, això després que haguem sentit nombroses queixes de molts pacients doncs, que diuen que no els poden atendre o que no els entenen en català, sobretot en el final de la seva vida. Recordo també la lingüista Carme Junyent, que va deixar escrit un article precisament al fet la impossibilitat de poder-se morir en català, no? Aquesta no possibilitat de trobar una persona que t'atingui.
I crec que era Marta Roqueta qui deia el mateix en relació amb el part, en relació amb el seguiment de l'embaràs, la impossibilitat de poder ser atès en català també.
I de fet fa uns dies també el Col·legi de Metges presentava un estudi que deia que 3 de cada 10 metges admetien ells mateixos que no sabien ni parlar ni escriure en català. Avui s'ha presentat aquesta mesura, esperen formar 2.700 treballadors. És veritat que per accedir al sistema de salut pública a Catalunya s'ha de tenir un nivell C1 per treballar, però és que avui el departament admès d'entrada que això no es compleix. No sé si us sembla, o sigui, d'entrada sembla una bona mesura, però que arriba tard una mesura com aquesta, de que no s'hagi ofert aquests cursos gratuïts abans.
És un tema al·lucinant que la Generalitat ha estat mentint directament.
Totalment.
Dient que hi havia aquesta, que no hi havia cap problema amb això, que tots els metges saben que parlen, que han de poder parlar català i que aquí no hi havia absolutament cap conflicte, per acabar dient oferirem uns cursos gratuïts i que hi ha 3 de cada 10 metges, que ja em sembla una xifra bastant optimista, que no entenen el català.
No he dit això.
Dic per... No saben ni escriure ni
parlar. No que no l'entenguin.
Bueno, però és que parlar-lo...
Aquí no ens posarem d'acord tu, ja, perquè no, atendre, que és el que diu la norma, vol dir que t'entenguin, no vol dir que el parlis.
No, tant.
O sigui, quan una senyora diu que no l'entenen, el que està dient és que no l'entenen. Per tant, el que ella vol és parlar en català i que l'entenguin. No obligar que l'altra persona el parli.
Que la senyora no entengui el castellà, tu sols ni t'ho planteges.
No, és que no hi és, no? Hi és aquesta possibilitat.
Home, i tant.
Hi és aquesta possibilitat que no entengui el castellà?
I tant que sí.
Però no van dir que aquí tothom parla les dues llengües. No, m'has dit una senyora.
Nens de 2 anys.
No, m'has dit una senyora gran.
També.
Ah, sí?
A Catalunya? I un senyor de 50, més igual.
Perdona, però sembla... Aleshores tenim un problema, perquè jo crec que l'obligació és d'entendre les dues llengües oficials de Catalunya.
Espera. Quan estem parlant de medicina, vas al metge i el metge et diu, escolta'm, t'has de posar aquesta crema en el turmell, si ell te diu en el tobillo i tu en aquell moment no saps què és el tobillo...
Ho és de debò, això?
No, jo no. Ah. Jo, evidentment...
No, ja sé que tu no. Però
estem parlant d'una qüestió... Estem parlant de qüestions molt sensibles, Silva. Jo crec que a vegades...
No, a veure, un moment.
Deixa't acabar l'argumentari perquè no m'has deixat i m'estàs dient que no. Doncs deixa'm acabar-lo, sisplau. Estem parlant de coses molt sensibles perquè a vegades, quan tu et dirigeixes al metge és perquè no et trobes bé, perquè necessites rebre una informació molt concreta i molt precisa, vale? I jo t'estic parlant de casos que a mi m'han passat, que puc parlar perfectament el català i el castellà. Jo moltes vegades he interactuat actuat en català i a mi m'han dit, habla en castellano, no, perquè no t'entiendo, deixa'm acabar.
Però això és el que estic dient, que no
deixa'm,
està bé.
Deixa'm acabar. Ah. I això a mi m'ha passat i entenc, i així ho ha denunciat, per exemple, Plataforma per la Llengua, recollint molts de casos que es demanava activament per part de professionals que no dominaven, però no només no entenien, que no controlaven ni tan, o sigui, no només no en parlaven, que ni tan sols entenien la llengua, ah, que demanaven parlar en castellà. Aquí, respecte als meus drets lingüístics com a catalanoparlant, no es té cap consideració.
Però, llavors, però amb això estem d'acord. Llavors, o sigui, el que estem dient quan, coses diferents. Quan, per això li he fet la rectificació a la Maria.
Quan a l'estudi no, aquest que publicava... Ah, claro. Quan a l'estudi aquest que publicava la Generalitat et diu que més de la meitat dels metges es dirigeix directament en castellà, això fa que molta gent, tenint en compte que a més som una societat amb una llengua minoritzada i que a més també com a catalanoparlants tenim molt de complexa amb aquesta qüestió, moltes vegades ens forcem, i així també tots els estudis ho indiquen, que la majoria de catalanoparlants canviem de llengua quan ens parlen amb una altra llengua com el castellà. Hi haurà molta gent que directament passarà, malgrat sentir-se incòmode amb aquesta llengua, passarà al castellà per por a no ser atesa correctament o per por a no ser entesa correctament.
Hem de practicar el bilingüisme passiu, que és una cosa fantàstica.
Però, com?
Sí, que cadascú pugui parlar amb una llengua diferent, que ens entenguem.
Sí, però estàs parlant d'un moment en què estàs
en una situació de vulnerabilitat i que es respectin els teus drets lingüístics és una qüestió de mínims. Quan t'estic parlant d'un cas personal, a mi m'ha passat, i quan Plataforma per la Llengua recull moltes d'aquestes denúncies, és que ni tan sols es dona el cas de mínims que tu estàs plantejant, que és que sí que s'entén. És que directament hi ha professionals que t'estan dient
que
canviem la llengua encara que et costi tot i més poder-te expressar.
Això està molt malament. Jo, el que diu la norma és que t'han d'atendre la teva llengua, d'acord, a la sanitat pública. I jo el que dic és que en les dues llengües oficials, i si amb una no passa, també està malament, igual que amb l'altra, i per tant jo sempre he defensat el mateix, que siguin les dues llengües, que t'atenguin aquella llengua i que per tant que ningú pugui dir...
Però per què vol dir
que t'entenguin?
No.
És que no és,
clar, no és que t'entenguin.
Perdona,
atenció vol
tu no
dir
pots
que
obligar
retorn...
ningú a parlar una llengua si no la coneix.
Perquè
és que
no?
És evident.
També
que
no és un dels casos.
Però a parlar no ho diu cap norma ni cap llei que t'obliguin a parlar-la.
No. Que tu...
Espera, que l'Anna s'ha enfadat.
Perdó.
Home, és que és la segona vegada que us aviso avui, ja, sisplau. Intento dir alguna cosa i no pot ser.
Endavant.
Anava a dir que un dels casos també que s'han dit aquests últims dies és en casos de pediatria, que molts nens petits encara no van a l'escola, no saben castellà, perquè a casa seva doncs, només els han parlat en català fins ara, i no tenen aquesta possibilitat de poder-se comunicar amb el seu pediatre, ni que el pediatre els hi pugui explicar o els hi pugui fer les preguntes concretes de on et fa mal, què és el que tens, quins símptomes tens, en una llengua que ells puguin aprendre.
Vale. Quan heu començat avui el programa he sentit a la Gemma Aguilera, que li heu fet sí, una píndola, on deia que un dels problemes que tenim a la sanitat és que molts metges i molt personal sanitari d'aquí se'n va fora, perquè aquí està molt maltractat i molt mal pagat, i venen gent de fora que saben que un dia o un altre marxaran i que per tant no tenen cap interès en aprendre la llengua. La meva pregunta és, què fem si hi ha un metge, o sigui... A mi em sembla fantàstic que la Generalitat... el que no em sembla bé és que menteixin, perquè estic d'acord en que ens estan enganyant durant molt de temps, i que la Generalitat faci tots els cursos del món de català i de xinès i d'àrab i de tot el que calgui, perquè també hi ha molts nens estrangers que segurament no entendran cap de les llengües. I normalment un nen petit va amb els seus pares, va amb els seus pares al metge, no? Però a partir d'aquí, quina és la solució? O sigui, fem fora els metges que no parlin català, que no parlin, no que no entenguin, perquè l'obligació és d'entendre'l, això és el que diu la norma
no
diu
piquem,
entendre.
No piquem, que si no es va sentir vale. Els cops.
No, però dic perquè si el que defensem és que obligar la gent que parli una llengua determinada, doncs ens trobarem que molta gent, primer, no el pots obligar, perquè és que no pots, és que no es pot forçar a una persona a parlar una llengua que no vol, això és inviable, és impossible. El que pots és obligar-li a que l'entengui, això sí, però a forçar-li, al contrari tampoc.
Tenim en línia a una de les treballadores que dèiem que volíem parlar doncs, amb una d'aquestes persones que està interessada en aquests cursos. Ella és la Vero Baca, que és metgessa de família al CAP de Guardiola de Berguedà. Doctora Baca, bona nit.
Bona nit.
Entenc que li puc parlar en català, oi?
Sí.
Avui s'ha fet aquest... No, li anava a preguntar, que avui s'ha fet aquest anunci des del govern oferint aquests cursos gratuïts i entenc que vostè hi està interessada.
Sí, yo comprendo bastante el catalán. Acabo de escuchar un poco lo que dicen ahí. Tengo menos de un año aquí, comprendo mucho. El lenguaje en la consulta es más focalizado es más técnico, entonces es mucho más fácil comprender el catalán. Sin embargo, obviamente estoy interesada en los cursos para mejorar en este ámbito, en el lenguaje técnico, en la consulta, para comprender mejor a los pacientes, ¿no?
¿Ya s'ha apuntat a aquests cursos o s'ha interessat?
Ya estoy apuntada en los cursos que empiezan el 3 de abril y de hecho me ha resultado bastante sencillo, bueno, sencillo entre comillas, entender un poco el catalán porque ya tenía una base con otros idiomas, con el francés y con el italiano. Entonces, también es un tema de la apertura que existe entre el personal de salud. Estaba escuchando un poco lo que comentaban antes y esto de que los niños, por ejemplo, no pudieran expresarse o algo.
Sí.
Los niños justamente te ayuda mucho a vincularte con ellos cuando ven que la mestiza hace el intento de decir palabras del maluc, del tu, qué sé yo, el cap. Uh-huh. Etcétera, y tratas de decir palabras y ellos te enseñan palabras. Entonces, más bien es un tema bidireccional de una apertura y de un interés por integrarte y adaptarte en la sociedad a la que llegas, ¿no?
Uh-huh. No sé si del seu entorn vostè ha detectat que hi ha altres metges o metgesses en la mateixa situació que vostè i que també tenen aquest interès per aprendre el català.
Pues sí, hay bastantes médicos que están, incluso unos que estuvieron antes que yo, que están aprendiendo apenas ahora, y hay otros más nuevos que yo que están interesados en empezar a aprender el catalán y a integrarse, ¿no? Porque es un tema de integrarte socialmente también y de comprender desde dentro, desde el lenguaje, que es una puerta para comprender la cultura también.
Vostè considera que, a banda d'entendre'l, que vostè en aquests mesos que fa que viu aquí, que no arriba ni un any, ens deia, doncs ja l'entén força bé, però a banda d'entendre'l, per què creu que és necessari poder-lo parlar amb els seus pacients? Què creu que li aportarà d'extra poder-se comunicar en català directament amb els seus pacients?
Un poco con relación a lo que decía este señor que estaba hablando antes, creo que lo más importante es comprenderlo inicialmente, porque para los pacientes es muy importante poderse expresar en su propia lengua, pero personalmente, y ahí sí creo que depende un poco de los profesionales, es muy importante intentar expresarse también en catalán, por esto de incluirte y de sentirte aceptado y de también que la gente entienda la importancia de o que para los migrantes que venimos acá, que ya es un proceso duro la migración, y que la adaptación es dura también, el lenguaje nos permite integrarnos a esta nueva realidad y sentirnos parte también de esta nueva realidad, o sea, uh-huh. sentirte incluida con por medio del lenguaje, comprender el sentido del humor, comprender el poder que tienen las palabras para influir en el pensamiento, en el comportamiento de la sociedad. Entonces, sentirte parte, integrarte en la sociedad, creo que es la parte más importante, la razón más importante por la cual quieras aprender català. Mm-hmm.
Vostè deia més metgessa familiar al cap de Guardiola de Berguedà. M'imagino que amb una població majoritàriament catalanoparlant s'ha trobat amb...
Pràcticament tothom parla
sí.
català.
Sí, clar, és el que li deia, no? Majoritàriament catalanoparlant. Algun pacient li ha posat algun problema en aquests mesos que porta treballant a aquest CAP, doncs perquè vostè no li hagi parlat en català o no s'hagin acabat d'entendre o li han exigit que aprengui el català?
A mí directamente no, jamás, pero lo que sí es que algunos pacientes me preguntan si pueden hablar en catalán o deben hablar en castellà. Y yo siempre prefiero que me hablen en catalán porque así aprendo, y si encuentro alguna palabra que no entiendo o alguna, sobre todo las expresiones, eso es tal vez lo más difícil, ahí sí pido un poco una traducción, uh-huh. pero nunca he encontrado una mala actitud hacia el expresarse o al permitirme hacer el intento de aprender y de comprender, uh-huh. y creo que mi comprensión ahora es
es bastante alta.
I acabo. Què n'espera d'aquests cursos? Que li ensenyin més llenguatge mèdic, llenguatge tècnic, o això que comentava ara, expressions potser més quotidianes que es fan servir per poder entendre el context, no? A vegades també d'aquestes converses i el to que fan servir els pacients.
Pues inicialmente como herramienta útil profesional, la idea es la suficiencia en el lenguaje técnico utilizado en consulta. Pero más allá de eso, para integrarte como un ser social en tu nuevo entorno, pues obviamente sí me gustaría expandirme más. Y creo que lo haces en el día a día, en el conversar con tus compañeros del trabajo, en el escuchar la radio, en el escuchar, el leer en catalán, etcétera. Un poco es porque soy vergonyosa, que no suelto i que no parlo encara.
Vera, d'on ets? D'on has vingut?
De l'Equador.
Has vingut directament d'Equador o havies treballat en altres centres?
Directament a l'Equador. De l'Equador a Catalunya i a l'Alberguedà.
Déu-n'hi-do, per començar. Doncs doctora Vero Baca, com dèiem, metgessa de família al CAP de Guardiola de Berguedà, moltíssimes gràcies per atendre avui la trucada del 9C. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit a vosaltres.
Una abraçada, adéu. Doncs bé, aquest és el cas de la Vero, que avui mateix s'ha apuntat a aquests cursos ja, no? Perquè ella ens explicava també el que dèiem, no? És veritat que ella en 10 mesos entén força bé els pacients, però li agradaria poder-s'hi comunicar també.
És que és una qüestió, jo crec, de voluntat de fer la feina el més ajustadament que puguis per oferir un servei el més correcte pels pacients. Més a més, en el territori on ella està, que segurament potser hi ha gent que no té un domini lingüístic perfecte del castellà. Podem parlar de persones o nens i nenes petits o de persones molt grans que potser en el seu dia a dia no utilitzen habitualment el castellà, i per tant és una qüestió de vocació, de voler fer la feina i també de respecte, perquè abans quan plantejava el Silva i si hi ha algú que és que directament no li dona la gana de parlar en castellà, jo no sé fins a quin punt, si en un treballador públic tu pots optar per no donar-te, perquè no et dongui la gana d'aprendre la llengua pròpia del país on estàs vivint, no? Llavors, jo crec que està molt bé i que és molt necessari que surtin testimonis com aquest, fonamentalment perquè a vegades es fan segons quins discursos i interpretacions polítiques a partir de les quals sembla que s'expulsi les persones que venen aquí quan al minut 0,2 no saben parlar català, quan no és aquesta ni la voluntat de ningú, i a més el tema que estava comentant abans la Maria era s'està mentint perquè això s'hauria d'haver... O sigui, clar que està bé que es faci això, s'hauria d'haver fet perquè moltes de les professionals que estan treballant ara mateix en el sistema de salut públic doncs poguessin tenir aquest nivell o un coneixement del català ple des de fa molt de temps. Vull dir, és una qüestió de voler fer bé la feina, d'ajustar-te a les necessitats del pacient i de respecte per les comunitats lingüístiques a les quals t'adreces.
A veure, Rafa.
Primer de tot, enhorabona a aquesta doctora, perquè crec que és el testimoni, diguéssim, que més exemplifica la necessitat d'un curs com aquest, i fins i tot ella, jo crec que per voluntat pròpia hagués acabat accedint a algun tipus de curs, perquè sí, l'actitud que tenia era no només de voler atendre bé els seus pacients, sinó d'integrar-se completament en la comunitat en la que conviu, per tant, dins i fora de la consulta. Per tant, enhorabona a la doctora. I després, dues coses. Com acaben les consultes tanta gent sense saber el català si en teoria hi ha una norma que diu que l'han de saber? Vull dir, portem dècades o com a mínim anys escoltant que els catalanistes, els independentistes, els defensors del català prefereixen morir-se abans de ser atesos en castellà. O sigui, aquesta barbaritat jo l'he escoltat al Parlament moltes vegades. No li he contestat mai ningú, no, escolti, és que aquesta realitat no existeix, perquè hi ha molts metges que no el parlen i no el saben. O sigui, això no ho he escoltat fins ara mai. Per això jo aquests dies, al escoltar aquestes estadístiques, estic super sorprès. Després, una persona que és tan intel·ligent com per treure's medicina, fer un MIR i tot el que implica acabar sent metge en una consulta, pot aprendre el català perfectament.
Una qüestió de voluntat.
I després, Silva, clar que es pot obligar una persona a parlar.
Com a mi, com si jo fos
no, aquí. Perquè tu has dit que no es pot, que no es pot obligar... Que no, es
no,
pot obligar.
No es pot obligar. Estem parlant de voluntat. Tota l'estona estem parlant de voluntat. I la voluntat no té res a veure amb l'obligació. La voluntat. Jo aquesta senyora em sembla un déu. I tu, tant de bo tothom fos com ella. Em sembla fantàstic. I també hem de tenir en compte que està a Guardiola de Verdagada. Si estigués a Bellvitge, segurament no estaria en la mateixa situació.
Un moment.
Sí, sí.
Per què no,
és que m'has interpel·lat directament.
No m'has deixat acabar. No m'has deixat acabar.
Rafa, va, acabem.
Per què sí que es pot obligar? Clar, si un senyor o una senyora francesa se'n van a exercir la medicina a Valladolid, se li exigeix el castellà. Sí, obligat.
Si no sap castellà... Perquè, si no sap castellà... Perquè a Valladolid no, és l'única llengua no oficial. Tomà, m'estàs preguntant, no?
No, estic intentant acabar l'argument.
Però era una pregunta, no?
No.
Per què a una senyora...
Pregunta
retòrica.
No,
tu has preguntat que per què se li ha d'obligar. Jo dic, sí, se li pot obligar perquè a Valladolid se li obliga i aquí no. Per tant, aquí sí, se li hauria d'obligar.
Vale. Aleshores, tenim en compte que a Valladolid l'única llengua oficial és el castellà, és lògic que allí hagi d'aprendre el castellà. Aquí hi ha dues, i per tant, a parlar i entendre'l sí, però a parlar jo crec que és un tema de voluntat, com és el que acabem de sentir en aquests moments, que una senyora que
si
va...
Si només sapigués català...
Ara m'estàs interrompint tu.
No, no, si una persona de la Catalunya del Nord que només sap català i no sap castellà, no podria exercir la medicina
francès, aquí. Sap francès, no?
Sí, no podria exercir la medicina aquí. No podria.
Bueno, però és que,
no.
Però és que és francès. És que
però sap català, què més dona?
Però no estem dient que hem de conèixer les dues llengües, és que us contradieu tota l'estona.
No, tu has dit que amb una ja valdria.
No, perdona, no diguis el que no he dit.
Que
jo
t'he
dit que estan obligats a entendre les dues llengües, i ho torno a dir, i ho escriuré mil vegades, i que la voluntat de tothom hauria de ser d'aquesta senyora.
Si
vale?
No sap.
A veure,
si
no em digueu les coses que jo no dic, sisplau. No, deixa'm acabar, sisplau, perquè és que al final jo el que dic claríssimament és que tenen l'obligació d'entendre les dues llengües oficials Catalunya, les dues. Per tant, un senyor francès que viu a la Catalunya Nord i que ve aquí i només sap català, no pot treballar a Catalunya. Igual que una persona de fora, si no, el que passa que els ja duen un temps. Perquè la pregunta que jo feia abans és què fem amb els que han vingut aquí, perquè no hi ha gent d'aquí que vulgui accessar la medicina, que no en saben, que necessiten un temps, molt bé, o que no volen, o que els hi costa. Que la segona cosa és que els idiomes és una cosa que no és fàcil per tothom. És igual que sigui metge, com si és el que sigui. Escolta, hi ha molta gent amb títols universitaris que li costa molt parlar anglès, saps? I estudia en anglès. O sigui, les llengües tenen una disponibilitat per les persones que no són les mateixes per tothom. Hi ha gent que té facilitat i hi ha gent que no. Aleshores, és un tema de voluntat? Sí, és un tema de voluntat entendre'l i és un tema de voluntat parlar-lo. Ara, tu no pots obligar a ningú a parlar una llengua, que no ho enteneu?
Amb un estarat, Silva.
O l'altra cosa digui, el faig fora perquè no parla català? Vale, d'acord.
La Laura, per tancar aquest tema.
Aquesta és l'opció.
No, només amb un estarat. Tu penses que una persona que sap i coneix perfectament el castellà tindrà moltes dificultats amb un averatge, amb una cosa com mitjana. Tu penses que tindrà moltes dificultats per parlar i aprendre el català? Una persona que domina el castellà, tu creus que realment...
Per parlar.
Sigues sincer amb això. T'estic demanant sinceritat. Aznar, tu creus que una persona que domina el castellà
ulls,
té problemes o tindrà problemes
per aprendre el castellà? Per parlar altres llengües. Sí, sí.
D'acord. Doncs,
totalment.
Partint
el català o qualsevol, o francès, que és, jo crec que és igual de similar al castellà que el català.
En qualsevol cas, el que tu deies de fer-les fora... El que s'està plantejant aquí és que aquestes persones tinguin un domini del català per poder fer i oferir el servei de la millor manera possible.
Això
i quan tu dius, si hi ha gent que activament, per voluntat, evidentment ideològica i política, diu, jo sóc un servidor, jo sóc un servidor públic, i estic negant la possibilitat de parlar en català, perquè jo no vull, perquè no em dóna la gana, jo sí que poso
jo
en dubte
bé,
de fins a quin punt... No, però tu estàs dient, hauria de tenir tot el dret del món a fer-ho.
No, això tampoc ho he dit.
Perquè tothom entén coses que tu dius.
He dit que no el pots obligar. Que és que, com li doneu la volta a les coses?
Pues tu no el pots obligar.
He dit que és un problema de voluntat.
Jo penso
que si la gent vol parlar com aquesta senyora, em sembla fantàstic, però que tu no el podràs obligar. No podràs. I que l'obligació de la norma... No pots. A parlar? A parlar?
Podries acabar, Laura?
Sí.
A parlar?
Jo crec que s'està confonent el que és el deure de conèixer la llengua, que ens atén a qualsevol, no? I fins i tot en les empreses, i a ser test en català, d'acord. I l'altre és els serveis públics. Un metge d'un CAP és un servei públic, és administració pública. Evidentment que l'administració pública catalana té l'obligació de relacionar-se en català amb els seus administrats.
Què vol dir relacionar-se?
Relacionar-se vol dir interactuar en català, no només rebre el català i entendre'l, sinó poder retornar
no
també en català. Perquè
Maria.
Això, que és una cosa
que
molt evident del que dèiem, de la importància que t'entenguin, evidentment que és que t'entenguin, però si l'altre, si el nen o la persona gran o la persona de mitjana edat, és igual, no entén el que se li està dient en castellà, aquí també tens un problema, i això també s'ha de poder adreçar. Llavors, dit això, m'agradaria sobre aquesta metgessa que m'ha agradat molt i que és l'actitud correcta, diguéssim, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció i que no, i és una intuïció, no sé si té gaire recolzament, intueixo que sí, que és que hi ha països llatinoamericans amb més diversitat cultural a dins seu, i per això m'interessava saber de quin país era, com és Equador, com és el Perú, com són d'altres, que tenen més sensibilitat de cara a un tema, on d'altres, que diguem que el genocidi va ser més efectiu, diguéssim, i ja no queda ningú que parli llengües minoritzades, on aquesta sensibilitat doncs, és bastant més difícil de trobar.
7 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Va, deixem aquest tema, farem una pausa, ens tranquil·litzem tots una mica i acabarem amb un cas, no té res a veure amb el que hem estat parlant fins ara, amb aquest cas d'aquest mico que avui hem sabut que han alliberat de la casa d'una dona de 93 anys i que portava 35 anys engabiat. Ara de seguida en parlem.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Cada cop més taronges tenen aquest gust. Perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir,
home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
4 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Va, avui volia acabar parlant d'aquest tema perquè, com dèiem, avui hem sabut que han alliberat aquest mico que feia 35 anys que vivia dins d'una gàbia en un pis a Barcelona amb una propietària, una dona de 93 anys, que segons el que ha transcendit doncs, el tenien molt males condicions. I per això tenim en línia a la directora de la Fundació Mona, que també és veterinària i experta en primatologia, és l'Olga Feliu. Olga, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara entenc que aquest animal està amb vosaltres aquí a la Fundació, no?
Sí, el vam anar a buscar ahir i ja feia... Bueno, jo fa 15 dies que vaig anar per primera vegada perquè ens va contactar l'assistenta social d'aquesta senyora dient que, bueno, que aquesta usuària seva vivia amb un mico i amb un gos. I es veu que l'associació FADA ja fa anys que està darrere del tema, però bé, ara amb aquesta visita a la Fundació Mona doncs hem pogut desencallar-ho tot i l'hem pogut traslladar, el van portar ahir a la Fundació.
Quan vas arribar a aquest pis fa 15 dies, què és el que et vas trobar en aquest menjador d'aquesta casa?
Bé, una senyora molt gran, bueno, té 93 anys i que el que necessita és que la cuidin, no que estigui cuidant un gos i un mono. i el mono doncs estava en una gàbia de lloro, en una habitació pràcticament a les fosques, ni li tocava el sol ni res, i bueno, ha estat allà doncs això 35 anys, o 36 va dir la senyora, vull dir que bueno, el van portar de contraband de Venezuela i bueno, allà ha estat pobret.
I no l'havia, o sigui, sortia de la gàbia de tant en tant, el deixava pel pis com a mínim o tampoc?
No, 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 es veu que fa anys doncs va mossegar, amb ella la va mossegar i bueno, ha estat allà tancat sol, sol, i a més és una espècie que són els caputxins, que són molt intel·ligents i molt socials, i bueno, imagina't, sense res a fer, perquè no és que no tenia res, jo el dia que vaig anar li vaig portar mànegues i cordes per penjar-li, doncs almenys que tingués alguna distracció, però bueno, pobret.
Clar, sí. Tenint en compte tota aquesta situació i tants anys que ha viscut així, com està ara, ara mateix aquest animal amb vosaltres?
Mira, va pujar molt tranquil, eh? El van posar en un transportín i va estar molt tranquil. El vam tranquil·litzar una mica, amb un parell anestèsic, i es va despertar de seguida i anava, bueno, és que ni vocalitzava ni res. Llavors el van posar en el dormitori que li hem preparat i clar, de seguida clar, estava ple de branques, van posar els voluntaris, van preparar tot de branques, fulles i troncs i bueno, va començar a inspeccionar-ho tot. Vull dir que potser aquest animal, quasi segur, vull dir que tindria 4 o 5 mesos quan el van portar i des de llavors doncs, ja no havia vist fulla mai més, pobret.
Quina esperança de vida tenen aquests animals? Perquè clar, si em feia gairebé 36 que estava engaviat.
Sí, bueno, poden viure 40 fins a 44, 45 anys, El que passa que està molt atrotinat. Jo per mi que deu tenir algunes vèrtebres fusionades també, perquè va com mig aparut, saps? Com que sí. És que tampoc... Un dels altres problemes que ha tingut en aquesta gàbia, et dic que la gàbia era alta, no tenia res per penjar-se. Llavors sempre anava jupit, saps? La part de baix també era amb reixes, no tenia ni fusta, llavors, clar, vull dir, el pobre ha patit moltíssim, la veritat. I, a veure, el trist és que, a veure, la senyora se l'estimava a la seva manera, Perquè, clar, ella ho sabia, que el millor era portar-lo a un lloc amb altres, però...